fanciosa, víctima.
Hem arribat així a les 10 i 4 minuts. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a una nova conversa polisèmica que proposam a partir de les quatre paraules polisèmiques que han triat com a fil conductor durant la setmana que acaba. Feim una bona mescla de persones, d'idees, de conceptes. Així no ens feim pesats donant voltes i voltes al mateix tema. En aquest programa les paraules cobren vida i surten del diccionari. Tiberi, per exemple, pot ser un emperador romà per tu, una bona taula de menjar per un altre o un xivarri d'alegria per tots. O fa, vaja paraula més intensa, fidelitat, creença, a un dogma, una persona o un document públic, si no te queda més remei. Nosaltres tenim fe absoluta en la capacitat polisèmica dels nostres conversadors.
Y una naranjilla, palipé la tripilla, cogiendo aceitunilla.
Hemos parado pa comer.
Y unos choricillos, puestos en la candelilla, pinchos con un palillo.
Hemos parado pa' comer.
Tiene el almendrillo, amarrada la burrilla, ella come hierbilla.
Hemos parado pa' comer.
Y la albarraíla, puesto hasta el botijillo, lleno de agua fresquilla.
Hemos parado pa' comer.
Jo que pensava que posava una cançó del Canca, i no, m'equivoca, que és el Koala, que canta això de que bueno somos pa comer. Miquel Àngel Palleros, com estàs? Benvingut.
Superbé, gràcies.
Molt bé. Panxa plena, panxa buida, te prepares per sopar?
Me preparo per sopar.
Sopa express, tard?
Encedat cada vegada més prest.
Sí.
Pensant. Me vaig a lleure més prest, també.
I depèn de la mandra que fa preparar-te sopar, no?
Es divendres fa molta mandra.
Ja m'ho imagino. Es divendres s'ha de sortir por ahí.
Sí.
Miquel Calent, com estàs? Benvingut.
Una monada.
Sí?
Vosaltres com esteu?
Nosaltres bé, molt bé, molt bé. I estrenam en Pilar Domínguez. Com estàs? Benvinguda.
Moltes gràcies. Muy bien.
Preparada per la conversa polisèmica.
A tope.
Saps que t'has de deixar dur, eh?
Ah, sí?
Sí, si ells dos se tiren... No sé si diu així en català, se tiren xines. No te preocupis, a vegades passa.
Vale, vale.
No m'hi assusto. No, no m'hi assustis. Tu com si sentissis ploure.
Vale, vale.
Que vol dir que no passa res. I la nostra primera paraula és Tiberi. Mira, per aquí poden començar, a veure. No sé si començàvem amb Miquel, en Tiberi. Tiberi, vinga, Miquel.
Home, Tiberi, un bon Tiberi, és el meu sector. Sí, un bon Tiberi és allò que posen damunt la taula i mos fa sentir bé. Jo sempre he pensat que el menjar té moltes vides, moltes funcions. De fet, és el mateix menjar, no? Un pa amb oli pot ser subsistència, pot ser allò que improvisàvem un divendres a vespre, si en Palleres té versa, o pot ser un molt bon Tiberi. I crec que té molt a veure amb allò que li afegim. Jo crec que el menjar té molt a veure amb la companyia. Els mediterranis han de menjar en companyia.
Uh-huh,
no hi ha res més trist que menjar tot sol.
Tens tota la raó. Pilar Domínguez, Tiberi.
Alegria, no? No sé, con estos días oscuros, ventosos y lluviosos que tenemos encima, compañía, alegría y disfrutar, que al final es lo que importa en esta vida, ¿no?
Uh-huh. Y deixar xivarri, així, un poquet de holgorio, Miquel Àngel, Palleres.
Sí, evidentment, Tiberi, a part de l'emperador, per jo és menjar. Lo que passa és que jo sempre ho he associat una miqueta en dues coses. Amb algo que és bo, però algo que és amb excés, no?
Uh-huh.
Quan penses que Joaquín Tiberi, no? Dius, és que hi ha molt de gènere, hi ha molta cosa per poder menjar i per beure, no? I si no, només és una petita cosa, sinó que hi ha molta quantitat.
Uh-huh. El que nostre no ho empleem així. Uh-huh. És a dir, mon pare, que és molt de bon tiberi, un bon tiberi pot ser una mossegada, uh-huh. però sí que és, seria definir allò que podia, avui podríem parlar com a producte gourmet. Uh-huh. No? És a dir, bon tiberi seria un...
Qualitat, no quantitat.
Poden ser les dues coses, evidentment. Pot ser una mossegada de sobrassada o quatre llesques de sobrassada, però si la sobrassada és bona i és un bon producte, abans d'en ser taló, això és bon tiberi.
Clar, el diccionari diu àpat suculent. No se fiquen si són moltes coses les que hi ha en una taula o són poques.
Es diu, podrien resumir que jo tenc raó i un paer està aquí.
I deia Miquel Àngel, un poc emperador, no? Sí, que sona això un poquet emperador romà, no?
Jo aquí confiaré en que en Miquel me conti sa vida d'en Tiberi, perquè jo realment no me la sé.
Tu saps res d'en Tiberi, Miquel? El senyor Tiberi, emperador?
Que probablement se fotien un bon Tiberi, no? De fet, en aquest cas sí que crec que allò que entenem com excés era duit a les màxim. De fet, els romans menjaven de iogurts, perquè crec que quan acabaven de menjar no se podien aixecar drets. Mm. I altres coses. I a mi m'agrada moltíssim la cuina històrica. Hòstia, els romans tenien coses molt xules, eh? Molt, molt, molt xules. És a dir, per exemple, consideraven els cregols i les olives postres. Mm. Sí? És a dir, dominaven molt els embotits i els làctids, però els làctids que més els agradaven no eren precisament els de vaca, sinó cabra. És a dir, la medalla de bronze se l'enduria la cabra, la medalla de plata la somera, sí, que té molt poca caseïna i és difícil de manejar, i la medalla d'or, la llet de humana, la llet de dona. Sí, sí, sí. Per romans era un tiberi, es producte en làctids de dona. De fet, estan reservats a Sant Pere d'Or. Mm. Hi ha moltes coses xulíssimes de la cuina romana, que com a mínim sorprenent, no? Per allò que a vegades entenem com a... Hi ha plats o maneres de fer que han arribat als nostres dies, si tenim en compte que parlant de 2.000 anys, d'una forma identificable, com els embotits, per exemple, n'hi ha d'altres que són incomestibles, i concepte si un llegeix, no?, que tothom es Plini o Tractat d'aquest, dius, és que hi ha menjars que avui dia no els el menjaria. I després peces, no?, o sigui, li agradava molt, per ells era com l'imperi romà era tan vast, i sempre m'ha agradat l'atenció allò que ve de fora. Per exemple, els romans trobaven una exquisidesa les llengües d'estrus, les mames de trutja.
Això és molt de la pel·li que hi havia de Brian. Sí.
Ho estava pensant...
Morros de nutria.
Però les pega tot, no? Perquè al final era una civilització que no entendia límites en nada. Entonces...
Segurament no. Això té a veure, no?
Bueno, jo crec que era una limitació que parava molt de límits. És a dir, els poderosos menjaven fins a 5 vegades i amb àpats que arribaven a les 5 hores, de fet... porta entrar en detall, però practicaven el vomitum i, vull dir, quan no puc més encara n'hi faré entrar més, però és que el poble menjava una vegada al dia, normalment aigua mesclada amb vi o aigua amb vinagre, i una sopa de naps, all i pa negre, en què dic.
No, clar.
Hi havia una diferència abismal entre uns i altres. Sí que és vera que en tenien es menjar com, sobretot els que s'ho podien permetre, com a pur plaer. I això ho englobava tot, no? És a dir, dins un àpat hi cabia tot. Entes de totes les facetes que avui poden considerar plaer. Música, sexe, menjar, beure, tot anava a dins el mateix paquet.
Ara tinc una pregunta, perquè era una cosa que no havia sentit mai, i en els darrers anys ho he sentit més, que és el garum, no? I això ve dels romans, no? Si no vaig malament.
No. No, és a dir, els romans el varen popular... És a dir, els romans varen ser un imperi que pràcticament se font de tot allò que consideren la cultura occidental. Per tant, tot ve dels romans. Però aquí ja els fenicis abans ja feien garum, i hi havia garums diferents. De fet, el garum d'Eivissa està documentat que era diferent del garum que se feia sobretot a la costa gaditana, per una qüestió de peix. És a dir, aquí se feia un peix més petit i... i a la costa gitana s'ha fet d'una altra manera. I a Catalunya teníem un lligam més semblant a aquest, més amb peixos blaus, tipus alatxa o sardines. Per exemple, a les catacumbes d'Esgarum de Barcelona sí que està més documentat que se fa amb peix petit, en canvi a la zona més del sud se fa més amb peixos grossos. Totes les cultures han cercat potenciadors de gust, i Esgarum realment no era una salsa entesa com a tal, com a per menjar tal, sinó que era un potenciador de gust. Herbes i cercar aquest umami famós que han descobert, el que han posat nom aquest darrer segle.
Que has flipat, Palleres, demanant pentiveri?
Sí, sí, no fa falta cap diccionari ni cap enciclopèdia. Aquí tenim en Miquel.
No, no és així, no, que va, però sí que és un món que m'interessa.
No, i tenim en Tiberi, segon emperador de Roma, i això, un bon Tiberi.
Sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes de castaña, chanquete y un kilo de arroz. Quiero comerme fabada, natilla, lenteja, tortilla, salchicha con pan. Quiero comer chocolate y bizcocho, pasteles borrachos de postrum en flan. Quiero comer chocolate y bizcocho, pasteles borrachos de postrum en flan. De postrum en flan, de postrum en flan.
De postrum en flan.
¡Nyan, nyan, nyan! Comer, comer.
Clar, he començat amb el koala i he seguit una xispita.
Vamos en creixent.
Aquesta bé, no?
Anava a dir, sempre poren millor.
Bé, canviarem, que la millor aquesta també la ficaríeu a la mateixa llista, no ho sé. Hi ha gent que els estima molt i gent que els odia.
Ay, qué pesado, qué pesado. Siempre pensando en el pasado. Es demasiado que la vida está esperando. Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado que la vida está esperando. ¿Cuánto tiempo hace falta para...
Aquí no son pesats, ¿eh? Miquel Àngel?
No
m'has feim pesats.
En Miquel, una mica, però...
Jo és el que som és feixuc. El pesat és una altra cosa.
Pilar, pesat.
Profundo. Mm. No sé, creo que vivimos en tiempos en los que todo quiere o se busca que sea ligero y que no... Bueno, pasar un poco de puntillas, ¿no?, sobre ciertas cosas, y a veces hay que tirarse un poco a la piscina y preocuparse e interesarse. Las cosas importantes de la vida pesan, ¿no? Uh-huh. En el buen sentido, ¿no? Y creo que pensar en profundidad a mí me lleva a dedicarle tiempo, ¿no?, a ese tema que aparentemente es pesado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de ahí siempre salen cosas buenas.
Uh-huh. ¿Veis cómo me lleva más allá del diccionario, Miquel Àngel, pesat?
Sí, bueno, no, lo primer que me ve a mente no es lo que quiere decir una Pilar. Evidentemente es todo lo que se fa feixuc, que no tienes ganas de hacer, esa persona que te cau, mare meja, quin pesat. Son aquestes connotacions negatives, ¿no? Pero es verdad que tiene también aquest significat de aprofundir de muchas cosas, ¿no? Y bueno, y químicament també hi ha metals pesats, ¿no? Uh-huh. Que es una altra història totalment diferent.
Jo crec que un excés de lleugeresa, aquest que vivim darrerament, sí que se va pesat. És a dir, crec que allò que tot ha de ser tan ràpid, tan que polareu tot, perquè si no dura més de 14 segons, si dura més de 14 segons ja se mos escapa. Jo crec que hem de recordar que de la reflexió moltes vegades en surten coses, i en els infants també, no? Que ara els estem com a sobreestimulant amb tota màxima velocitat. De tant en quant, aturar i pareixer que t'avorreixes, no? Pot estar bé. A mi...
Sí. L'avorriment és bueno. Te hace ser creativo.
No sap què és.
Sí, crec que una vegada me va passar.
Una vegada, el dia que te van quedar tancat i
no, aquest dia tenies cap bastant en marxa. No, però sí que és vera que crec que evidentment ha d'haver un equilibri. No cada dia estem per llegir una tesi doctoral ni perquè la
molli.
No, crec que és una qüestió moltes vegades d'emissor i de receptor. Necessites que el canal flueixi en els dos sentits. Però sí que crec que és important en aquest món d'eslògans i on la gent comenta el titular i no llegeix l'article, i en aquest món on no tenim temps de programa de ràdio com no com aquell mateix, però algun altre que estàs en una conversa molt interessant, però on de passar l'altre, perquè si no s'apareix que se fa pesat. Jo crec que aquest excés de lleugeresa és una mica... És això, jo sí que se me fan pesats, aquestes trituradores d'actualitat.
L'altre dia, xerrant d'això que deies, l'altre dia en Napilar, precisament, pues comentava, via un post a LinkedIn que vaig escriure fa una setmana o dues, que tot el que se fa darrerament publicat a xarxes socials, com LinkedIn, per exemple, tot està fet, pensat perquè sigui hiperràpid, no? Línies, hi ha 25 vots de línia, no? Hi ha una frase que són quatre paraules i votem la següent frase, no? I pum, 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 i una cosa que podia ser una mica més extens, un paràgraf com Déu mana, pot se converteix en quatre paraules, seguides de quatre paraules més, seguides de quatre paraules més, i així fins que vagis fent scroll cap a baix, no? I això donava pas a dir on està la profunditat de la cosa, és a dir, on està l'anàlisi de la situació, perquè estem fets ara mateix per consumir coses tan ràpid, i pareix que tothom mos tracta com a nins, no? I la intel·ligència artificial ha contribuït molt, perquè si un se passeja per LinkedIn, un veu clarament quins són els posts que s'han escrit per intel·ligència artificial, cercant una resposta, un algoritme perquè t'ubiqui i te col·loqui, renunciant a qualsevol profunditat d'una temàtica determinada.
És que visualment, incluso, esa fragmentació d'esos párrafs, aparte de que és fea, te rompe absolutament la continuidad y la concentración en lo que estás leyendo. Es imposible encadenar una idea con la otra, ¿no? Es como que va ¡pum! A la siguiente línea ¡pum!
A mí, que com tots vosaltres som un, no sé si un gran lector, però si un aficionat a la lectura, és vera que quan que no parell que era en Márquez, però segur que m'equivoc, que de frases curtes, paràgrafs curts, tal, és vera, és a dir, i sobretot quan no sabem escriure, quan no tenim una gran habilitat, no t'allarguis de més. Però jo crec que en aquest món que vivim avui dia, que estem hiperexposats a una suposada informació, que ja podríem entrar a dir informació o desinformació, fa falta que, més que mai, una reflexió que mos expliqui aquesta superinformació que tenim al voltant. A mi me passa molt que me costa fer-me idees o fer-me la meva idea de molt de temes d'actualitat, perquè no hi arrib, perquè rep constantment eslògans, frases, gairebé mítings de quatre paraules, i a mi me costa que qualcú que verdaderament en sàpiga me digui, això va un poc per aquí, o jo penso que va per aquí, o hi ha aquests arguments que van per aquí i aquest per aquí de sa. És a dir, crec que la reflexió és més necessari que mai, i la trobam manco que mai, perquè tot ha de ser bum, 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 bum.
I que això vos fa pesat en el dia a dia?
Sense dir qui som aquí.
En Miquel i...
Jo particularment se me fa molt pesat sa rutina, no? Això de cada dia, és que sigui cada dia igual, cada dia aixecar-me a la mateixa hora, i ara torno una altra vegada a anar a l'oficina i torno a fer el mateix, i torna. Això és el que se me fa pesat. I sempre intent cercar vies... Lo d'aixecar-me pres, bueno, ja de ver con la edad també, no? Me quedé més... De repente, pues, en Miquel també té per compte d'això, però a una determinada hora, molt prest, se li poren els ulls així com un mussol, i...
El mussol ho tenc tot el dia.
I el cervell comença a girgolar una cosa darrere l'altra, i venga, i venga, i venga, i venga, no? Però això de quan acabes el dia dient no m'he enterat, o sigui, m'ha passat el dia per damunt, i és quan dius això m'ha fet pesat el dia. Intent cercar cada dia algo que doni una mica de diferència per donar-me en compte de que avui he viscut un dia una mica diferent.
Ja, i no teniu un son pesat, tio.
Jo particularment, no. Tot el contrari.
I tu, Pilar, que se te fa pesat? El ruido. El ruido, la prisa, no sé. Palma, per exemple, cada vez és més ruidosa. Vas paseando por la calle. Antes teníamos la oficina muy cerca de casa, y los 10 minutos que caminaba de la oficina a casa, llegaba a casa enfadada, y yo decía, pero ¿por qué? Si yo he salido bien de la oficina, ¿no? Y bueno, a base de ensayo y error, y te das cuenta de que es el ruido que tienes alrededor. Ahora han empezado a cambiar los autobuses y tal, pero es que pasaba un autobús al lado y parecía que iban a invadir Polonia, ¿no? Que venía allí todo el ejército, tal. Y no sé, el ruido a mí me trastorna muchísimo y además me cansa físicamente. Se me hace muy difícil de aguantar cada vez más. Y algunas personas.
Que también son ruidosas.
Que también son ruidosas de otra manera.
I tu, Miquel, que se te fa pesar?
A mi Renau no me molesta. De fet, m'aïll molt de Renau. El que sí, és a dir, en qüestió d'estímuls, els llums i les olors m'afecten moltíssim. És a dir, aquests supermercats o aquestes botigues on es llum és molt fort i sobretot passar per la zona del perfum d'això, m'estimula molt. Això sí que és vera que tinc un cervell un poc particular i això m'afecta. Però un poc al contrari, i no, aquest pic no es produeix al contrari en Palleres, a mi se'm fa molt pesat la sensació aquesta després tenir go davant la somera, no? De que corri el que corri, sempre vaig un pam enrere. Per tant, en so temps, jo que he estat la persona més desorganitzada d'Europa, de fet, estic segur que un dia me diran un diploma, però en sos anys ja fa molt, no? M'he convertit en una persona organitzada i la meva vida té molt poca rutina. És a dir, quasi mai faig el mateix. Per tant, valor molt les rutines, sobretot les casolanes i les familiars. És a dir, per exemple, berenar cada dia, fes cafè amb la meva dona és de matí, que sempre és una llola de rec amb de mare, quina hora és cafè, que porta a vegades les hores molt intempestives, però sempre fem el cafè junts, o quasi sempre, i moltes vegades, si no en molt intempestiu, mos connectam amb la nostra filla. És a dir, jo aquestes petites rutines els valor molt. Intentar els pits que puc sopar a casa també és una cosa que valor molt. I no sol que aturar cap dia, és a dir, faig feina normalment tots els dies, però també tinc com una rutina que es diu menjar a baixa, en principi no faig feina. I també és una cosa que valor. És a dir, aquestes petites ínsules de...
Sí, que t'ordenen, no? Que,
sí, o com a mínim estan... són com a petites pedres fixes on podem xerrar, on allò que arriba per vespre i se m'ha donat molt compte i que no puc perquè potser són coses d'intendència molt nímies, però crec que al moment arribes tan cansat que no pots, doncs és de matí els de resoldre. M'agrada un poc aquesta rutina. També és vera perquè visc amb un fora, és a dir, no hi ha dos dies iguals és la meva vida. I això supos que si anàs cada dia a fer a l'oficina, de fet jo, no sé, a mi m'agrada, no? I m'agrada aquests petits moments.
I jo només he dit Tiberi i pesat, eh? I d'un 20 minuts xerrant. Ja, vosaltres mateixos, eh? Fem una petitíssima pausa i tornem.
IB3 Ràdio és Dial. Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Foi Montento.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
¿De qué me sirve preguntar a dónde va el camino? Si no me puede contestar la voz del adivino. La fe, la fe, la fe, la fe, la fe va encarrilada. Penetra ciega el corazón, la fe va encarrilada.
I aquí ens teniu conversant com cada divendres amb bona gent, amb Miquel Calent, amb Miquel Àngel Palleres, na Pilar Domínguez. Nosaltres posam aquí les quatre paraules polisèmiques de la setmana damunt la taula i com a bons amics no estan fent una cervesa, però podríem estar fent una higueta, no?
Però que tu no vols.
Però... Ja, també és vera.
Nos donen aquí l'aigua i nos enganyen.
Aquí vos donen aigua i dona gràcies, perquè sou convidats, bona gent i, mira, feis planta, que si no... I ara estava cercant canta Antonio Flores, fe ciega, faca afilada. Sabeu què és faca? Jo ho acabo de sacar,
no tenia
idea.
No?
Sí, molt bé.
Això és del Totxo Txell i d'en Ramon.
Sí. Ah, val, val, no sabia que era la faca, sí, diu, sí, que sí. Serà, molt bé. I era per introduir la paraula fa, que és una altra paraula bastant polisèmica, Miquel Àngel.
Bueno, a part de la religiosa, hem de dir, per començar, però... La fe, per jo, ve de ser com el sustituto de... O sea, la fe empieza a funcionar cuando la ciencia deja de funcionar, ¿no? Cuando, o sea, cuando ya s'ha acabat este pensament científic, ¿no? De aquello que está más allá de eso, pues empieza a entrar dentro del terreno de la fe, ¿no? Y yo creo que en esos temps que vivim ara mateix, hauríem de començar a tenir fe, més fe en les persones i menys fe en el que diuen algunes d'elles. No? Uh-huh. I bueno, pues això és el que se m'ha
molt bé,
conegut.
Molt bé, Pilar, fa...
Pues sí, conectando con lo que decía Miguel Ángel, esa confianza en algo que todavía no ha evidenciado resultados, ¿no? Y creo que es como el ingrediente secreto para sostener esas cosas pesadas de las que hablábamos antes, ¿no? Porque los temas importantes de la vida, las cosas que nos importan, realmente necesitan muchas veces esa fe ciega, ¿no? Esa confianza de que van a salir adelante, incluso aunque no tengamos evidencia científica de que van a funcionar, ¿no? Los proyectos, los hijos, educar es un acto de fe absoluto. Y el día a día, ¿no? Elegimos un, votamos también, desgraciadamente, como acto de fe, ¿no? Depositamos la confianza en algo que aún no ha demostrado que va a funcionar. Uh-huh. Y en este mundo en el que todo se valora por lo que genera, bueno, me parece que es un poco un acto de rebeldía, ¿no? Y bueno, hay que empujarlo un poco.
Muy bien, Miquel.
Jo tinc un amic que és un gran enòleg i un molt bon bodeguer, que diu que els éssers humans necessitam creure. Mm-hmm. I que sempre cercam alguna cosa per creure. I que en aquest temps que corren, com que no creiem tal vegada en el que hem anat creient com a societat els darrers 800 anys o 900 o 1000, se cerquen creències que s'escapen de la ciència. Jo crec que estem hem passat un renaixement, no? Un renaixement on la ciència ha estat importantíssima, on probablement vivim al voltant del doble del que vivíem fa 150 anys gràcies a la ciència, on tenim tota una sèrie... És incomptable l'evolució de la ciència aquest darrer 100 o 125 anys, des de la revolució industrial cap aquí, però te trobes a gent que creu en les coses més inverosímils. A mi me n'han passades de tot color. Uh-huh. De tot color, no? Vull dir, tenc una que si voleu dos, escolta.
Vinga.
Me n'anava a l'aeroport i me va venir una persona i me va convidar, i me n'anava, volava amb ell, és a dir, estava en la mateixa cor, i va venir una persona i me va convidar que feien un taller, i que era un taller que cobraven no sé quant de cents d'euros per fer-lo, però que si volia assistir, estava convidat. I vaig dir, me sap greu, viatge per feina, però tal. I me va treure un desplegable i hi havia gent que se soleava ses parts entrecuixals. era una cosa amb gust, dir, no, tu no ves allò, ja no ve, no ves avui, avui ja. Ara que estem a prop de Carnaval i totes aquelles coses, no ves les botifarres ni... Però, no, que sí, que si t'assoleaves aquella zona concreta del teu cos, tenies tots els beneficis del món. Vaig flipar que seguim pelmat 100.000 pessetes del meu temps.
I t'hagués fa amb això.
No, sí. I després vaig anar amb una amiga meva dermatòloga i em diu, flipes. Diu, això ara ha ressorgit. Ho va dir un guru hippie dels anys 60 de Califòrnia, pujat de tripi fins allà on anava. I ara ha ressorgit via xarxes socials i diu, i no sé quantes cremades de segon grau han tingut a l'hospital aquestes darreres setmanes, perquè sabeu que aquesta zona, que evolutivament ha decidit que ja no hi pega sol, per tant, sí, no hi tenim melanòcits, sabeu que si se crema, s'arma de Déu. Idò, això m'ha passat. I hi ha gent que 100.000 pèlers del meu temps, 600 euros, per anar, que li ensenyin a posar colorat sol.
És que jo subo su... redoblo l'apuesta. Mi hermana se dedica a la estética. Y dice que ha tenido que empezar a decir que no a gente que iba a que le preparasen la zona para después ir a solearse.
Sí, que això està estès.
Aquí lo bo, és a dir, aquí ja entrem en detall, és que el tio que me mostrava, sí, dir, això està una cua d'un avió,
sí,
jo, dos darrere, que s'aixapaven el cul, perquè m'ho va treure un dinar dos desplegable, i m'ho mostrava, i és que el me vaig mirar i vaig dir, que això m'ho domeix a sol de cul, perquè era més blanc que un tassó de llet. Això és real, vull dir, és real.
Jo ara m'estava imaginant també sent en Miquel, assolellant el cul, i se m'estava regirant el cos.
Com sou, eh? I d'això es fa. I vosaltres teniu fe en les persones, ho dèieu, fe en vosaltres mateixes.
Ara, i després d'això no podem tenir.
No.
A veure si viene el meteorito, ja.
Tenc un amic de Tarragona que diu, lo puto meteorito.
Hem de tenir fe en nosaltres mateixos en aquestes èpoques que vivim.
Sí, lo que passa és que, pues, seguint en la línia del que comentàvem ara, no pot deixar de banda les evidències. No? Tenir fe, quan se han acabat les fronteres i els límits i els recursos, és una manera com d'explicar pues, lo que pot succeir darrere d'allò. No? Però el que estem vivint ara és just el contrari, no? Crec que qualque vegada ho hem comentat, però la Tierra vuelve a ser plana ahora, ¿no? Ahora no volvemos a... no hemos ido a la Luna, ahora no hemos... estas cosas tan evidentes de tant de temps, ara tornem una mica enrere, no?
Jo ho classificaria més, és a dir, jo ho classificaria més, això, com a incultura. És a dir, realment. És a dir...
Jo som
terrible amb això, però crec que va ser Einstein que va dir que no se podia negar l'evidència de Déu. És a dir, jo crec que una persona pot tenir fe i no negar per res l'evidència científica. Crec que són dos camins que poden anar, poden convergir o poden caminar paral·lels. Jo crec que el problema d'això és que gent prefereix no informar-se, no estudiar... Que a mi m'apareix dramàtic, no? La incultura a un moment on tots tenim accés a la cultura m'apareix dramàtic. La incultura de principis del segle passat era una incultura lligada a la pobresa, a la misèria, a l'exclusió social d'una bona part de la població. Avui dia, no? Avui dia la incultura entesa com a uns mínims per poder circular pel món és volguda, és cercada.
I és còmode. Preguntes, però per què?
Yo creo que es por un tema de comodidad, no te exige pensar, o sea, el conformarte con ese...
Es que yo creo que això te porta veritats absolutes, dubtar i plantejar-te que no tot és vera, allò que te conten t'exposa més, perquè jo crec que és molt més bo de fer militar que raonar.
Pero eso exige pensamiento crítico y ahora mismo creo que es... la rara avis de tot el que anda per la calle.
No, jo no vull pensar que sigui la rara avis. Jo crec que la meva teoria és que la majoria de gent és monoglota, és correcta, és educada. De fet, sí, el món circula molt bé.
Sí, dir, però no tiene nada que ver con eso para mí, ¿eh? Es un, jo, es un tema de autoexigirte y de...
Jo crec que la majoria de gent és així.
Salir de tu comodidad y de cuestionar, como has dicho, es que, lo que sucede a tu alrededor.
Jo el que crec és que hi ha un percentatge d'aquesta... No sé, no, és que no sé què li he de dir, d'aquest perfil de gent que fa molt de renou. Però jo crec que la majoria de gent, ja el món hauria explotat, la majoria de gent és coherent, és bona persona, se dedica a fer allò que considera que li convé o que no, però vull dir, jo crec que la majoria és així, tu no vas pel carrer i veus barbaritats habitualment, en vols qualcuna i te quedes amb ella. Però jo...
La majoria té bona fe.
Sí, probablement.
Podríem dir així. I d'anar passant paraula i la que mos queda és mescla.
Tiene sangre holandesa. Yo tengo el pelo sefaradí. Somos la mezcla de tus abuelos y tú, mitad de ella y mitad de mí. El padre de tu madre es de Cádiz. Mi padre se escapó de Berlín. Yo vengo de una noche de enero. Tú vienes de una siesta en Madrid. Tu madre vino aquí desde Suecia. La mía se crió en libertad. Tu madre y yo somos una mezcla igual que tú. De amor y de casualidad. Igual que tú. De amor y de casualidad.
I aquí tenim la mescla, en aquest cas, de Amor y de casualidad, que canta Jorge Drexler, mescla la nostra paraula, Pilar, mescla. Tu que mescles, què hi poses dins la coctelera, a veure, mescla.
Que ¿qué no mezclamos? O sea, es que la vida misma es mezcla, ¿no? El origen de la vida, ¿no? Lo que comemos es mezcla, todo se enriquece mezclando, ¿no? Y bueno, hay que reivindicar la mezcla como... Sí. En todos los aspectos, sí, de la vida, ¿no? Por supuesto, a nivel social, no sé, en todo lo que podamos imaginar, ¿no? Porque nos hace más ricos, nos hace más complejos.
Más guapos, yo creo.
También.
Sí.
No sé, qué aburrido, ¿no? La pureza y la monotonía, ¿no? No sé, es aburrimiento puro. Hay que mezclar todo.
Tot. Vinga, mesclau. Miquel Àngel,
no, sí,
mescla.
Sí, no puc afegir més a lo que ha dit Pilar ara mateix. I xerro un que tiene 8 apellidos mallorquins. que ja m'hagués agradat que hi hagués qualque influència externa genèticament hablando dins la família, no? Però quan problemes generen s'endogàmia, no? I que s'aprèn quan mescles coses, no? I com se te abre el mundo. I crec que és el que hauríem de fomentar, no? Uh-huh. I, a més, i tornant a la cançó del principi d'en Drexler, jo que conec mitjana, una miqueta, en Jorge Drexler i la seva dona holandesa, com s'ha dit holandesa, en Anna Land, pues te'n dones compte de que ella, tot el que conta la cançó aquesta, l'ha viscut i és el que li ha enriquit, no? I haver sortit de casa seva, de lo que han fet els seus pares i els seus predins, tot això li ha conformat una vida digna de contar, no? Uh-huh. I és que estan sense aquesta mescla i estàs tot el dia dins casa teva i no surts i no mescles i no fas, pues te perds tot això.
I tu, a classe de química, quan eres jovenat, feies bones mescles,
ara,
no?
Ara has tret un tema... Això serà
le encanta que le hagas esa pregunta.
No, perquè ella sap determinades històries meves que jo no he contat, però bueno, ja que en Miquel ha contat lo de school, pues jo podré contar això. No, una vegada...
Ja he xerrat de botifar.
No, però has dit cool, o sigui, en qualsevol moment has dit cool. És que esteu escoltant això, rebobinau. I podreu escoltar. Estàvem a... Hem de retrocedir 30 anys, eh? Estàvem a batxiller, bueno, a BUP, en el meu cas, i a classe de química, concretament en el laboratori de química, i la professora va dir, pues hay que mezclar esto con esto otro, i jo és el que vaig fer, el que passa és que no precisamos mucho las cantidades. I vaig deixar mitja escola de color taronja per culpa d'un gas naranja que salia d'una mezcla que ella m'havia dit que fes, però clar, se me cayó un poco la mano de l'oxido, no? I bueno, mitja escola va quedar de color taronja, jo me varen agafar i me varen dur... No me varen dur a l'hospital ni res, me varen dur a intendència.
Tómate un
vaso de leche.
Tal
igual, i no millor, bueno, així són consum, igual té que veure amb aquell dia fatídic.
Ja m'ho he de dir que era el món de ser mascles.
Sí.
I no, sobretot, un poc en so concepte de sa cançó, que per cert ha millorat molt el nivell musical d'aquest programa.
Sí, sí, perquè avui no...
De com hemos empezado, com
dir, acabamos d'anar
en un premi. Ses grans cuines són cuines de mascles. És a dir, són cuines que han... I ses cuines avorrides són cuines tancades. Perquè... Ara crec que... El que passa és que aquí crec que també... crec que el matís és molt important. És a dir, per exemple, les cuines illenques, nosaltres, com a netxo del Mediterrani, som una illa que ha viscut i ja s'ha nutrit, o som unes illes que s'han nutrit molt de les seves influències. I crec que quan mescla... s'ajunta la paraula assimilació, és molt bo. Quan mescla, va junt a substitució, crec que és el perill, no? Crec que la velocitat és molt important. Jo, per exemple, m'agraden molt les cuines que mesclen, no m'agrada tant el concepte fusió, perquè sempre m'adona la impressió de que és lleugera,
ja.
de que no aprofundeix, de que no és pesada, saps? Jo crec que per fusionar, no sé, jo, per exemple, aquí coneixem en David Moreno tots, no? Que és un gran cuiner mexicà i que té una capacitat de fusionar dues cuines que coneix molt bé, que és d'aquí i la seva, perquè els coneix molt bé. I a mi m'apareix que fa una cuina interessantíssima. No crec que fer un viatge d'una setmana a Tailàndia t'autoritzi per fusionar cuina tailandesa. Per aquí va un poc el meu...
Frit de matança sense llet de coco.
Per mi la cuina no té línies vermelles. El que sí que crec que per fusionar has de conèixer, no? És a dir, si tens una mare catalana i un pare mallorquí, probablement que esteu bullit serà una barreja entre s'escudella, candolla i el bullit. I si això és unes de Sichuan i altres de Nicaragua, doncs més. Però jo crec que en cuina tot enriqueix moltíssim la barreja. És molt perillosa la substitució. I crec que, per exemple, si parlant de la nostra cuina i el nostre territori, estem en un procés de substitució bastant primari, bastant soft, no? És a dir, la gent deixa d'entendre que és un arròs de marjal, tot ningú sap que és un arròs de marjal, quasi ningú ha menjat un arròs de marjal, però tothom sap que és un poke. No m'apareix. El problema no és el poke, eh? Per res. El problema m'apareix aquest abandonament d'unes arrels que són fruit de moltes mescles, de molts de segles d'evolució. Evidentment, la velocitat ha canviat. No podem pretendre que la transmissió de coneixements avui dia sigui com la de fa 30, 50, ni molt més 200 anys. Però banalitzar-ho tot i que professionals i no professionals de la cuina avui dia s'alimentin pràcticament només de TikTok i Instagram...
volvemos a lo de profunditzar.
Se me fa pesat, no? És a dir, jo crec que la fusió és brutal. A mi m'encanta poder menjar ingredients i elaboracions de qualsevol banda del món sense haver de sortir de casa meva. M'apareix una riquesa exponencial. No són gent purista, és a dir, si d'aquí 50 anys fem panades de curri, vol dir que farem panades. Vull dir, jo vaig molt en aquí. Si feim sushi de botifarró, vol dir curar botifarró. Vull dir, ara bé, crec que se mescla sempre ha d'enriquir. Perdoneu que m'ho posi.
No, tant. I això...
És un poc el meu món, eh?
Això deia també na Pilar, no? Aquesta riquesa que dona se mescla. I ara també, mirant el diccionari, la darrera excepció en el díec de mescla diu companatge. I vam enllaçar amb el Tiberi, també.
Sí.
Connecten. I amb el Spamboli, que és aquest acompanyament no? Que, en el pa.
Sí, realment, el companatge és allò que ara moltes vegades s'obre i que antigament mancava. Hi havia més pa que formatge.
Sí, ja. Sí. I ara és a son revés. I de... no sé si voleu afegir res més, Miquel Àngel, de mescla? O de pesat, o de Tiberi, o de fe?
De Tiberi crec que han quedat curts. Crec que han quedat curts i de mescla n'han sobrat.
I de fe tampoc en tenim
molta. I de fe tampoc en tenim molta. Jo, si me permeteu tornar a fe, és una anècdota, però el meu pàrquing de Cameva és el número 37, no? I una vegada que vaig fer una foto, no sé per quina història, en la càmera frontal, vaig fer una foto dins el pàrquing i el 37 me sortia fe, perquè era 7 al revés i el 3 al revés i era fe. I pues, tenc fe en aquest pàrquing. Mira, ja tenc una anècdota.
A lo millor un missatge subliminal.
No ho sé, si intentava vendre el pàrquing o comprar-ne un de nou, bé, no ho sé.
No sé. Algú te va enviar un missatge des del més enllà. I de tots tres, com sempre, gràcies per aquesta conversa, Pilar Domínguez, gràcies per atrevir-te a conversar polisèmicament.
Un plaer.
Crec que t'han posat fàcil, ells dos.
Sí, s'han portat bé, noi.
Sí, no?
Sí.
No tornarà a passar.
Crec que ha estat poc pesat, avui, Miquel.
Crec que sí, tant a poca branca.
Sí, sí, sí.
Miquel Calent, ja saps.
M'ho he trobat un molt mal dia. Ja,
no, ja quan venguis ja amb més vitalitat. Val.
Esto no me lo dices en la calle.
Miquel Àngel Palleres.
Gràcies, gràcies.
Adéu a tots.
Adéu. De Suècia,
la mía se crió en libertad. Mi madre y yo somos una mezcla igual que tú.
IB3 Radio es cultura.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Dental, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, Amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
Ara comença Entre avui i demà, la radionovel·la. Una història per capítols escrita a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana.
Capítol 23. El Tiberi. Havien passat 3 mesos des de la detenció del doctor Salvà. L'hivern s'havia retirat a poc, deixant pas a una primavera radiant que omplia Palma de llum. Avui, l'edifici del consolat de mà estava ple de gom a gom. No hi cabia ni una agulla. Polítics, periodistes d'aquí i internacionals, arqueòlegs de tot el món, tothom volia veure amb els seus propis ulls allò que havien protegit.
I és per això que el Museu Arqueològic Marítim Tomeu Sastre neix avui amb un únic i ferm propòsit: garantir que la història de la Mediterrània no sigui mai més propietat de ningú, sinó un llegat de tothom. Durant segles hem viscut d'esquena a la mà, sense saber que davall les ones bategava la nostra memòria. El meu amic Tomeu Sastre va tenir fe. Una fe incondicional, gairebé tossuda, en què quan arribés el moment adequat, la veritat trobaria el seu camí cap a la llum. I no es va equivocar. Va saber esperar, va saber callar i, sobretot, va saber deixar les pistes de la persona adequada per completar la feina.
En Bep em va mirar des de l'escenari amb un somriure paternal. Vaig sentir com en Ramon, que estava dret al meu costat, m'estrenyia la mà discretament. Una pressió suau, de suport, molt diferent de quan m'agafava per fugir.
Vull convidar a pujar a l'escenari na Míriam Bonnet, nova directora del Museu Arqueològic Marítim Tomeu Sastre, per descobrir la peça central de l'exposició, la joia de la corona. Mai millor dit.
I allà estava, dins una vitrina de vidre blindat, il·luminada sanitalment com si fos el mateix sol, la corona del rei en Jaume. O antic, pedres precioses que havien vist guerres i paus, i el pes de 700 anys d'història que, a la fi, tornaven a la superfície per ser admirats.
Batu a Déu, Núria! Això sí que és vida! Qui m'havia de dir jo que acabaria vestit de pingüí com sonat a la mà?
Bernat, estàs molt elegant. T'ho estàs passant bé?
I tant. Mira quin tiberi que han muntat. Hi ha més menjar aquí que unes noces al meu poble. He menjat unes gambes que se les feien a sa boca i un formatge que hauria de ser il·legal de la boca. Si ho arriba a saber, no vin.
Vigila, no t'empatxis, que demà tens la primera sortida amb els escolars. No vull que el patró major es maregi a la primera onada.
Tranquil·la. Tens l'estómac ben blindat. Però t'he de dir una cosa. Aquests cuiners moderns són un poc estranys, eh? M'acab de menjar una cosa que era una mescla de sobrassada, mel i... no sé si era de xocolata o cafè.
És contrast de sabors, Bernat. Cuina d'autor.
És un embolic, això és el que és. Però, escolta, entra bé. Per cert, on és el teu guardià?
En Ramon estava parlant amb un agent de la UNESCO. Crec que li volen oferir un contracte de seguretat per a tota la conca mediterrània. Estan molt impressionats en com va gestionar la crisi d'Argos One.
I mira, qui ho havia de dir? De mercenari solitari a guardià oficial del patrimoni. Fa bona cara, somo. Però és tranquil.
Sí, la fa.
Necessitava sortir un moment. Massa gent, massa preguntes.
T'acostumaràs. Ara ets una celebritat, senyor Vilaseca, l'home que va aturar l'espoli, deien els diaris.
No m'ho diguis ni en broma. Saps que prefereixo l'anonimat. Les ombres són més còmodes.
En Bernat diu que t'ha sentit xerrar amb els delegats de la UNESCO. Va de debò?
Sí. Volen implementar el sistema de vigilància que vaig dissenyar per als delictes de Balears a Sicília i Grècia. És un projecte gran, molt gran.
Això vol dir que viatjaràs molt?
Significa que tindré la base aquí, a Palma. Aquests darrers anys, la vida se m'havia fet molt feixuga, Núria. Portava un equipatge massa pesat a l'esquena. Culpabilitat, violència, ordres absurdes de gent sense escrúpols.
I ara?
Ara em sento lleuger. És estrany. Per primera vegada molt de temps no he de mirar enrere a veure qui em segueix. Puc mirar endavant. Puc planificar un futur que vagi més enllà de la setmana vinent.
I què veus en aquest futur?
Ets una periodista tossuda que es fica en embolics. I penso que necessitarà algú que li vigili l'esquena. Algú que sàpiga llegir mapes antics i que no es maregi els vaixells.
Crec que ja no em ficarem més embolics, Ramon. La meva vida d'aventurera s'ha acabat. T'hem pensat tornar a les ressenyes de cases rurals i pots escriure un llibre sobre tot això.
Segur? Amb tu mai se sap. L'aventura sembla que et persegueix.
Ramon.
Núria.
Ah, sou aquí. Parella, veniu. La Míriam està a punt de fer el brindis final i us vol a l'escenari. Diu que sense els descobridors no té sentit aixecar la copa.
El deure ens crida. Una altra vegada.
Som-hi. Però després... després em convides un bon sopar. En un lloc tranquil.
Fet. Conec un restaurant amb unes vistes espectaculars de Palma.
Vaig mirar enrere una darrera vegada cap a la vitrina de la corona del rei en Jaume. Brillava en la distància, segura, eterna. Havia estat un viatge llarg. Havia perdut el padrí. Però pel camí havia guanyat una família. En Beb, en Bernat, na Míriam i en Ramon. La festa s'acabava. La gent començava a marxar. Però jo sabia que per a nosaltres tot just començava una nova etapa. Tanmateix, encara en quedava una cosa per fer. Una darrera visita pendent per tancar el cercle definitivament i poder passar pàgina. Demà aniria al cementiri de Solla. Havia de tenir una conversa amb el meu padrí. Havia de dir-li que que ho havíem aconseguit.
Entre avui i demà, la radionovel·la és una producció de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. Divendres que ve arriba el gran final. Una carta pòstuma, una tomba a Solla i la darrera sorpresa que canviarà el futur de na Núria. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, en Pau Villalonga, en Beb Begú, en Julià Puig ha fet de Bernat Adrobé. I les paraules polisèmiques que hem integrat en el capítol d'avui han estat fe, tiberi, mascle i pesat.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
It's been a while. I'll admit it's been a while since I found something. Let me tell you, I can see 4 miles. I can see 4 miles. A special something's coming. So I slip my boots back on, sing a song. Sip a little wine, take my time, and know it's meant for me. And if you say it with a smile, if you say it with a smile, you're most likely